Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Aquest migdia coneixíem que hi assistirà l'expresident nord-americà Barack Obama i aquesta tarda el periòdico ha avançat que l'acompanyarà també Steven Spielberg. Per tant, tots dos seran a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, aquest dissabte, l'endemà, aquest divendres, l'endemà dissabte, per cert, que el Barça ha convidat també a Bruce Springsteen al partit del Camp Nou contra el Betis. Deixem aquí, tornem demà a 8:45 fins a les 9 de la nit, quan s'hi posaran els del Barça. Juga a RAC1. Que vagi bé, bona nit.
Dos quarts d'onze, què tal? Bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 25 d'abril del 2023. Un dimarts històric a Girona.
Pot ser bona, dins l'àrea per Ivan Martín, en curt per Miguel Gutiérrez, a centre del cap de gol! Li robarà la cartera, remata entre les cames del porter. No! Del Girona! Tàtric! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti! I un altre, i un altre, i un altre! I un altre, i un altre, i un altre! Per la dreta!
Trinca el corna des de la dreta al Girona.
Et vol enxampar.
El xut a lluny, la pilota porta gol!
Marcarle al Madrid y marcarle el 4 ni imaginar, así que estoy muy feliz porque bueno, también por la victoria que necesitábamos sí o sí para salir de eso, de irnos un poquito más arriba y mirar para arriba, así que muy contento por todo.
I tant que sí que ha d'estar content Tati Castellanos. Quina nit que hem viscut a Montilivi. 4 gols li ha fotut el Girona al Madrid. 4 gols de Tati Castellanos. És l'home, és l'heroi d'aquesta nit, una nit històrica pel Girona en aquest dimarts 25 d'abril del 2023, que recordarà ja per sempre. I és que el Girona li ha clavat una tova descomunal al Madrid. Quina nit, quina festa, quin futbol que desplega aquest Girona de Mitchell i quina actuació de Tati Castellanos. I també s'ha de dir, ja m'ho permetreu, quin desastre de Real Madrid i quin mal professional és Vinícius. És mal company, és mal educat i és provocatiu. És una vergonya pel futbol ara mateix, és una vergonya de persona que té una bula arbitral inadmissible. Avui Vinícius hauria d'haver estat expulsat a Montilivi. No es pot permetre que un jugador tingui aquestes actituds dins d'un camp de futbol. Ara bé, Vinícius no espatllarà de cap de les maneres l'alegria que ens ha donat avui el Girona.
Diràs, amb Aleix Pariser.
10:34, deixeu-me obrir línies ja amb Montilivi, a veure quina és la situació allà. Miquel Agut, hola, molt bona nit.
Molt bona nit.
Quina tarda nit, que has viscut.
Jo crec que això no ens ho esperava amb ningú. I a més, per mi hi ha un factor que ho fa tot encara molt més bonic, que és el com, és el què, perquè el Girona fer-li 4 gols al Madrid i guanyar-lo per 4-2 en un partit que ha estat més a prop del 5-1, pel meu gust, en molts moments, que del 4-2, té un mèrit brutal, i això es recordarà secularment a Girona, però és que la manera com el Girona ha ballat al Madrid, hi ha hagut moments en què el públic ha cridat olé, mentre els jugadors del Girona amb 4-1 al marcador es passaven la pilota a la gespa de Montilivi i els del Madrid perseguien literalment ombres. Hi haurà equips que hauran guanyat el Madrid, però guanyar-lo d'aquesta manera ho fan molt pocs. I el Girona fa mesos jugava a segona divisió i ara, jugant a primera, manté unes essències que avui l'han portat a derrotar el Madrid, a gairebé, no matemàticament, però gairebé assegurar-se la permanència, a donar una felicitat immensa a la ciutat i als 13.000 aficionats que avui hi havia aquí. Vaja, és que el que s'ha viscut avui a Montilivi es recordarà per sempre més, i crec que no és exagerat fer servir el qualificatiu d'històrica per definir aquesta nit, i no només pel resultat.
I tant que sí. La teva situació quina és ara mateix? Aquí a la zona mixta hi ha algun protagonista?
A la zona mixta, esperant que aviam si algun protagonista ens pot atendre, si no és presencialment a la zona mixta, que sigui de manera telefònica, aviam si és possible. Mentrestant, aquí ja ha marxat tothom, els jugadors del Madrid i tota l'expedició madridista, tan bon punt Ancelotti ha parlat, han marxat cames, ajudeu-me, i avui, evidentment, s'ha allargat la nit de festa a Montilivi, però ara ja, que demà és feiner, tothom se n'ha anat cap a casa.
Molt bé. Tenim per aquí el Xavi Puig. Hola, Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Déu-n'hi-do, eh? Tu que ets de Girona, també, la festa que hi havia a Montilivi i durarà, eh? Durarà hores. Encara arribaràs a casa, quan pleguis d'aquí, hi haurà gent de festa, encara.
Doncs mira, ben fet que faran, perquè jornades com aquesta s'han de celebrar. El Girona no porta una trajectòria gaire llarga a primera, i per tant un 4-2 contra el Real Madrid, que a més et dona gairebé la permanència, si no matemàtica, sí que virtual, un any més a primera divisió, és una nit d'aquelles rodona, on tot surt bé, on la primera ocasió que tens la fot dins, i a partir d'allà el partit comença a fer una mica més de baixada. I avui és perquè l'afició del Girona ho celebri, i fort, que nits com aquesta no passen cada dia.
Mira, deia el Miquel que l'afició de Montilivi ha fet olés i olés amb el 4-1. Aquest és el moment.
Que jo crec que avui també Miguel l'ha fet jugar pel factor contra el teu equip. Demostres, si avui no demostres, és que ja no, diguem-ne, no serveixes, per dir-ho així. Si no demostres avui, quan ho faràs? I tal. I ja sentiu Montilivi, eh? Gazzaniga. A la dreta per Couto.
Toma.
Arnau.
Ole, eh? Què, Puig? Agut, què et sembla això?
Toma, del fel, allò, per acabar de rematar-ho.
De treure pit, sí, sí, que és veritat, sí. Toni Padilla ja el tenim per aquí del diari ara. Hola, Toni.
Bona nit.
Hòstia. Déu-n'hi-do, eh? Quina nit, qui ens ho havia de dir, això, eh? Jo que al Girona li pogués restar algun punt al Madrid encara m'ho esperava, no? Hi ha molts partits consecutius, jornada entre setmana, tenen el cap a la final de Copa, semis de Champions, però el festival d'avui... Jo...
Sí, ha estat una d'aquelles nits que d'aquí 30 anys, 20 anys, moltes persones es preguntaran si eren a l'estadi. De fet, segurament passarà el que passa amb les nits màgiques, que hi haurà tanta gent a Girona i a comarques que diran que hi van ser el dia que el Tàtic Castellanos va fer 4 gols, que llavors seria com si avui a Montilivi hi hagués més capacitat que l'Spotify Camp Nou, no? Ha començat el dia molt bé, i és un dia que la gent de Girona ho ha de recordar, i jo especialment en aquests moments penso en els aficionats del Girona que han vist el seu equip a Primera Catalana. Qui són? Són pocs. Hi ha hagut gent que ha vist el seu equip a Primera Catalana i a Tercera, i perdent i sent golejat per equips petits. I de sobte aquesta gent que ha estat fidel, la que sempre mai ha abandonat, veure com avui li claves 4 al Real Madrid és increïble. I també penso molt en Quique Cárcel, el moment en què ratifica Mitchell, quan les coses anaven mal dades l'any passat a segona divisió, i en Mitchell, un madrileny que ha relat a Catalunya i que està sent capaç de connectar amb la graderia, i realment ha estat una nit preciosa, preciosa, en què òbviament que el Madrid ha desconnectat de la Lliga, però aquest Madrid que ha desconnectat de la Lliga anava guanyant alguns partits, o t'empatava alguns partits, però ningú el treia del terreny de joc com ho ha fet el Girona. Per tant, res del que ha passat en clau blanca pot treure mèrits al que ha fet l'equip gironí.
Ara, Ara repassarem la calculadora i el calendari per saber quan el Barça pot ser campió, perquè aquesta derrota al Madrid ara sí que ja li deixa al Barça la possibilitat de ser campió, fins i tot la setmana vinent, que torna a haver-hi jornada entre setmana. Però deixeu-me saludar un gironí il·lustre com és Jordi Bosch, que el tenim per aquí. Hola, Jordi, què tal? Bona nit.
Bonsoir. Què tal?
Jordi, hem de felicitar en directe Quique Càrcel. Ens ajudes a felicitar el director esportiu?
Home, i tant.
Que el tenim per aquí. Quique, què tal? Home, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Sortint de Montilivi, veig que estàs al cotxe.
Estic al cotxe directe
a Barcelona. Molt bé. Què? Eufòric, tu també?
Bueno, estic molt feliç perquè penso en tota la trajectòria, en tots els anys que hem patit atacades, en molts moments molt difícils, i avui fer 41 punts contra el Madrid i guanyant 4-2, crec que fent futbol, pues, que és molt difícil, no?, de fer a lo que és la primera edició, i la veritat és que avui em sento molt, molt orgullós, molt feliç, molta gent que ha passat que pel club, que no ha pogut aconseguir èxits i que va marxar, i avui, pues, jo crec que va dedicat una miqueta a tot el camí, no?, perquè com heu dit, hi ha molta gent que ha vist la
catalana. Ai, que s'ens talla una mica la cobertura. Deies, que hi ha molta gent que estava a primera catalana, no?, i que avui han vist com el Girona guanyava el Madrid, no?
Sí, i avui veiem el Madrid, però la veritat és que és algo molt, molt maco, i sobretot la forma, no? Jo crec que la forma sí que a mi m'omple molt, no?
Digue'm una cosa, digue'ns la veritat, que estem aquí amb el Jordi Bosch, amb el Miquel Agut, el Xavi Puig, el Toni Padilla. Quique, se t'escapava el somriure o no en alguns moments del partit allà a la llotja, o què?
Jo crec que és el primer partit que he disfrutat aquest any. Però no per res, sinó perquè avui era un clàssic partit que saps que el més normal és que no puguis treure punts, i el partit s'ha anat posant d'una forma que realment, pues, bueno, ens ha donat molta, molta tranquil·litat el fet de veure que l'equip estava controlant el partit, que el fet de tenir tanta seguretat amb els gols que ha tingut, perquè crec que tampoc no he tingut tantes ocasions com per gols que hem marcat, però la veritat és que avui ha sigut un dia que és fantàstic, perfecte, i algun moment sí que t'ha pogut dir que estàs fent, i això és, la veritat, que és un plaer amb aquest món que vivim, no?
Ja. Això del Tati és increïble, no? L'altre dia falla un gol cantat al Camp Nou, tanca les xarxes socials perquè, no?, vol aïllar-se una mica, i avui en fot 4. Ni antes era tan malo, ni ahora es tan bueno, és la frase que et diries, o què, Quique?
Tati és el Tati. Jo crec que el Tati, durant tot l'any, crec que ens ha donat molt, ens ha portat molt. És un jugador que té una capacitat per treballar brutal. Òbviament, ell viu del gol, i el fet de tenir algun moment de no tenir ratxes golejadores importants, pues ho ha passat malament, segur. Però al final, avui, crec que és el que li he comentat jo amb ell, no? Al final, fa dues setmanes, surt del Nou Camp amb una sensació que ha fallat, i avui crec que tot el món coneix el Tati Castellano, no?, per el que ha fet. Crec que no sé si és un rècord històric o no, però bueno, segurament, difícilment veig un equip de primera divisió que hagi marcat 4 gols al Real Madrid amb la història, no? Igual sí que hi ha molts, no tinc ni idea, però sincerament crec que és un fet històric, i estic molt, molt, molt content per ell, perquè s'ho mereix.
Aquesta temporada és el primer equip que li fot 4 gols, imagina't, al Madrid.
Sí, no, està clar. Però que un mateix jugador els marqui, crec que és una cosa increïble.
Única, sí. Què anava a dir? Això et dona molta... Bé, et reforça, no?, la feina de l'estiu, però et dona molta feina, també, de cara a la pròxima temporada, no?
Bueno, és la xarra que estic tenint en tot el meu equip de treball, amb la gent, perquè la veritat és que al final, avui, a l'equip... ha donat una mostra del que ha fet durant tot l'any, però pròpiament amb una efectivitat molt gran. I bueno, ja sóc un expert de veure com projectes que anem fent se van trencant, perquè des de començar de zero, perquè els jugadors estan un pas endavant. Jo me n'alegro molt, perquè al final això és futbol, i òbviament, pues, sempre hi ha equips més grans que el Girona, però bueno, la nostra idea és intentar créixer, ser grans. Estem aquí per seguir fent gran el Girona, i bueno, treballarem per de valent per intentar seguir assolint tota aquesta feina que estem fent, que sabem que serà difícil, però crec, sincerament, que també la gent està veient quin tipus de futbol fem, que molts jugadors els està agradant i atraent el projecte de Girona, i també crec que es poden seguir fent passos.
Jo per mi aquí, que només una més, sobre Mitchell, el vas aguantar en un moment complicat i el temps t'ha acabat donant la raó. Aquest sí, que l'hem de lligar curt, no?
Bueno, el Mister, per mi, jo, mira, el que més valoro d'ell és la persona. Crec que ha sigut una persona que crec que ha sigut protagonista excepcional d'aquesta història, perquè crec que el que està fent ell és brutal, però el més important és la humilitat que ha demostrat, com ha compartit l'èxit, i jo valoro molt això. Valoro molt una persona que és capaç de ser el protagonista, per mi, principal, que ho comparteixi amb el club, que ho comparteixi amb els jugadors, que tenim molta humilitat, i la veritat que, com que et dius, per mi, i dins el Girona.
Val. No tenim, aquest tros final no l'hem acabat d'entendre, però crec que en general sí tot el que volies dir de Mitchell de la resposta. És una nit d'alegria de Vinícius, no et pregunto, no, Quique?
Bueno, Vinícius, ja la part que lògicament avui queda, que és, bueno, és un jugador que té aquest temperament, però jo em quedo amb el jugador. És un jugador total, excepcional, m'ha semblat un jugador del millor que he vist passar per Montilivi, i jo em quedo amb aquesta part perquè al final a mi el que m'agrada és el futbol i crec que és un jugador excepcional.
Molt bé. Jordi Bosch, li vols transmetre a Quique Cárcel com està Girona ara mateix, tu que ets allà?
Bueno, jo soc... Hola, Quique.
Hola,
jo tinc com una cosa, que és que tots els partits a mitja part vaig a saludar en Quique i miro a veure quina expressió té i, bueno, és un termòmetre i tal. I avui l'he vist tranquil i molt serè, i he dit, escolta, això va bé. Home, jo crec que avui és un dia de gran alegria. O sigui, és un regal, això. L'O d'avui ha estat un regal. Ho és pel club, ho és per l'afició, ho és per la ciutat, ho és tot, per tota la gent de fora de Girona que ve molts partits del Girona i que s'han fet el Girona seu. Ho és per la gent que també ha admirat el projecte. Ho és per la gent del club, per la propietat que ha apostat per l'afició i per la ciutat que també ha apostat per aquesta gent que han vingut, per tota aquesta gent que han vingut. Però hi ha l'O de Mitchell és extraordinari. L'O d'en Tati ha estat extraordinari. Però hi ha un home que està allà patint tots aquests anys, quina carpeta treia, la de primera, sí, la de segona, sí, sí. La de segona, la de primera, amunt i avall, i la feina que ha fet és extraordinària des de que va arribar aquí, que t'haurem de fer un carrer al final, eh? T'haurem de fer un carrer, eh? Una plaça, eh? Això ja saps que tinc mà i ho puc gestionar. Enhorabona, perquè avui és un dia que per tu això és un regal amb llacet dels macos.
Sí, senyor.
I t'ho mereixes.
T'agradaria una plaça o un carrer? Què vols?
Bueno, la veritat és que amb aquestes paraules ja tinc més. No, però no per res, perquè realment són 9 anys, i com he dit abans, moments molt difícils, moments molt complicats, quedar-te a les portes de l'èxit i començar projectes de zero. I penso molt amb la meva gent, amb el meu equip de treball, amb molta gent que fa anys que està treballant amb mi i m'ha ajudat molt a ser qui sóc i a créixer com he crescut. I la veritat que avui penso molt en cada una d'aquestes persones, perquè realment m'han fet molt millor a mi i estan fent molt millor al Girona, i això me sento un privilegiat de poder estar amb aquesta gent.
Que bé. Tenen festa, no, els jugadors, suposo? Ja el Pizjuán és dilluns, no? Ja calma, no?
Bueno, festa... Jo crec que no. Jo crec que avui és una miqueta de satisfacció, és sentir que l'equip des d'un principi ha tingut una idea de joc molt, molt, molt identificada i que ha donat resultat, i que crec que cada jugador està creixent, està millorant, i bueno, sincerament avui crec que el que tenim que disfrutar-ho i ja començar lògicament a pensar en Sevilla, perquè tenim que intentar pues, fer-lo els màxims possibles de punts i disfrutar d'aquest moment, perquè no és fàcil el futbol viure aquests moments i els tenim que saber disfrutar.
Escolta, que estàs pensant en Europa?
No, jo no, al contrari. Et puc assegurar que no és una de les meves intencions, perquè no per res, perquè crec que som un club que estem fent els passos que tenim que fer, a poc, amb humilitat, i Europa podria confondre molt a la gent. Sé que l'any que ve tothom pensarà que tenim que fer un pas endavant i ens equivocarem, jo ho dic ja des d'avui, crec que tenim que seguir apostant pel que estem fent, de tenir gent jove, els veterans que estan venint, que són veterans que estan aportant una experiència brutal, i fer projecte. Per mi aquesta és una de les claus, i sens dubte crec que Mitchell és conscient també d'això, i estic convençut que ell serà una peça important per fer aquests paràmetres.
Molt bé, ja et deixem tranquil. El Miquel Agut, crec que des de Montilivi li vol fer una última pregunta al Quique.
Sí, hola, Quique, bona nit. Jo voldria saber, molt ràpidament, ens vas dir quan et vam entrevistar al Superesports que esperaves que hi hagués notícies amb Mitchell, que acaba contracte el 2024. Pot ser que tinguem aviat notícies per l'ampliació de contracte de Mitchell, més enllà del 24?
Bueno, aviam, lògicament, és la intenció del club. Mitchell té un any més de contracte, i crec que tots sentiu i valoreu lo bé que està en el club, lo feliç que és en aquest club, que ell també està creixent molt dintre del club, i la veritat és que per mi és peça fonamental de lo que està passant. Venim d'una ascensa primera brutal, amb moltes complicacions, i jugant un futbol crec que molt bo, però lo que està passant aquest any a primera divisió i demostrant que jugant bé futbol amb un equip amb el pressupost més baix, el segon pressupost més baix, doncs això demostra que la feina que està fent ell és clau, i això ho tinc molt clar, i la veritat és que el que m'agradaria és fer projecte amb ell, i llavors he començat a pensar en seguir creixent, perquè crec que és un entrenador que té molt marge de creixement, i el club també té aquest marge de creixement que ell també vol, no?
I la segona, lligant això del com de què parlaves ara, no sé si creus que el partit d'avui, no només el resultat, sinó com s'ha aconseguit el camp, és com un spot perquè el Girona i els jugadors que vosaltres voleu per reforçar la plantilla a curt termini puguin dir que sí, si això per vosaltres és com un spot que us posa encara més al mapa.
Sens dubte. La tipologia de fitxatge que hem fet aquest estiu o que portem fent durant fa uns quants estius, és de creure en el talent, de creure en un entrenador que creu en el talent, de creure en la gent jove, però també de creure en veterans que també tenen aquest punt de creixement dintre de la seva carrera esportiva, que doni experiència, que doni també qualitat, com crec que aquest any Oriol Romeu o el mateix David López, que han firmat, doncs ho han demostrat i ens han donat algo brutal, i òbviament això demostra que l'edat no és el més important. Vull dir, poden venir jugadors de 30 i demostrar el que estan demostrant aquests jugadors, i jugadors de 22 com Gutiérrez, Rolo i altres jugadors que han vingut que també ho demostren, no? Llavors crec que aquest és el camí, la gent cregui en el projecte del Girona, que cregui en que es pot jugar bé futbol i amb una identitat clara com crec que Mitchell ho està demostrant, i l'objectiu de salvar-nos, que al final és l'objectiu més important que té el club, no?
Quique Càrcel, director esportiu del Girona, en directe al Tu Diràs en aquesta nit històrica en què el Girona ha guanyat 4-2 al Real Madrid a Montilivi. Espero que el Pep hagi pres bona nota. A tu sí que t'ho puc preguntar, no? Amb qui vas, al City Madrid? És que es veu que és polèmic preguntar això ara.
Bueno, lògicament és una pregunta no fàcil per l'entrenador, lògicament, perquè al final...
Va, home, va, si es va explicar molt bé, perdona, és que estic molt indignat, es va explicar de nassos.
Però per aquí explicar... que és fàcil, no. La pregunta.
Clar, aquí que és fàcil, ja ho sé, però Mitchell es va explicar de nassos. També.
La va explicar molt bé, però no tothom agafa el mateix missatge, és el que jo penso. I després, lògicament, al final, jo vull que guanyi, sens dubte, el City, però perquè tinc amics dintre del City i estem dintre d'aquest projecte, i també perquè crec que és el millor fit que hi ha ara, i així ho sento i així ho expresso, i m'agradaria que, lògicament, guanyés el City.
Una abraçada, Quique, gràcies, felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Jordi, tu també, no vas amb el City o què?
Sí, sí, però, a veure, efectivament, pel que ha dit en Quique, però a més, és que si no hi hagués cap amic en el City, també aniríem a favor del City, saps?
Tens raó,
encara sí. Que hi hagués una toia allà, que no sapiguéssim qui és, d'aquests que veuen cervesa i tot això, com fa els anglesos, també aniríem a favor.
Sí. Mira, ja per aquí el Marc Guillén. Hola, Marc.
Hola, molt bona nit.
L'Edu Polo, de Mundo Deportivo. Hola, Edu.
Està bé.
Estem tots aquí, amb el Toni Padilla també i el Xavi Puig. Bé, ara com ho celebraràs? Només vull saber això, Jordi.
Bueno, no, estic celebrant-ho.
Ja?
Sí,
ja?
Estic a la porta d'un restaurant.
Val.
Perquè que un lloc que jo sabia, dic, escolta, no tanqueu que ara venim, perquè he anat amb els nebots i m'han dit, escolta, ens has de portar a sopar. Dic, hòstia, mira, jo que he canviat, he fet un joc de mans, hauria d'estar en un altre lloc, i estic aquí. I demà, no sé quina hora de la matinada, me'n vaig. Però valia la pena i estic molt feliç d'haver-ho fet. Estic en un restaurant, estem sopant, i ara espero fotre'm, perquè fa bon temps, que ara que ha plogut una mica, pues un petit detall i un puret.
Clar que sí, home, clar que sí. Fuma-te la salut del Girona. Escolta, gràcies per atendre'ns un moment també. Felicitats per la part que toca i a gaudir-ho, Jordi.
Molt amable.
Adéu. Jordi Bosch, també en directe des de Girona, mentre estava sopant l'hem tret de la taula. Què t'ha semblat, Càrcel Puig, per cert?
Bé, és que a mi, Càrcel, estic molt amb el que deia el Toni, que, hòstia, és un tio que penca, que no vol mai protagonisme, allà l'ombra, que ha anat fent equips... aquest any té una sort que jo crec que no ha tingut des que és el director esportiu del Girona, és que a 25 d'abril ja sap que ha de planificar una temporada sabent que l'equip és a primera.
Sí.
És que això no ho ha tingut mai, Quique Càrcel. Sempre fins al mes de juny, finals de juny, gairebé juliol, no sabia si a primera, segona...
Ara no sap si ha de planificar temporada primera o temporada primera i Europa.
A Europa, sí.
Però, que no vol. Que
aquest
no vol.
Dilema jo crec que bueno, encara te'l compra.
En el fons el té, en el fons el té.
Però com a mínim té la tranquil·litat de saber que al mes d'abril ja que ha de planificar temporada primera i com li deia l'Agut amb aquest spot d'avui, que, hosti, que segur que és un reclam també per futbolistes que si dubtes de dir vinc aquí, vinc allà, doncs de venir cap a Girona.
Jo només sóc supersticiós en el futbol, en la resta de la vida no ho sóc. I recordo que quan es va començar a parlar d'Europa l'any del descens, va començar a anar malament. Per tant, discurs de Mitchell, fins que no s'assoleixin 45 punts, la paraula Europa no existeix. No existeix.
En queden 4, doncs. En queden 4.
Llavors, potser m'animo.
Ara seguim, Hem de fer un minut i mig de pausa i ara seguim. En aquesta nit important a Girona amb aquesta victòria contra el Real Madrid. Compte el Madrid, que s'ha fotut la patacada en futbol i també se la podria fotre a l'Eurolliga de bàsquet, perquè està guanyant només d'un al Partizan en el primer partit del playoff a Madrid. Encara no s'ha acabat aquest enfrontament. I tenim en joc a primera, ja que això m'actualitzo, el Betis 0, Real Societat 0. Aquesta tarda, a banda del Girona 4, Madrid 2, s'ha jugat el Cádiz 0, Osasuna 1. Victòria de l'Osasuna a pocs dies de la final de Copa contra el Madrid i també de visitar el Camp Nou, i derrota del Cádiz, que li va molt bé a l'Espanyol. Ara seguim. El Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat. Peugeot.
Benvolgut professional. A Obramat t'oferim una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Tu diràs amb Aleix Parisser. Que la nit està crema. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Les 11 en punt, així hem narrat el final d'aquest mà. Girona 4, Real Madrid 2. Aquí estem a la taula de l'estudi d'RAC1 amb el Toni Padilla, l'Edu Polo, el Marc Guillén i també amb el Xavi Puig. I teníem un programa previst, però sí, amb la victòria del Girona l'hem canviat radicalment perquè avui és una nit històrica. Llavors, deixeu-me saludar en directe a aquesta hora, també li agraïm moltíssim que ens atengui, Domènec Torrent. Hola, Domi, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bé, primer de tot, què t'ha semblat aquest 4-2 del Girona?
Bueno, l'he gaudit molt perquè, a més, ha sigut un bon partit de futbol, més enllà del resultat. El Girona ha fet el que ha fet tot aquest any, amb un entrenador que té les idees molt clares, amb el seu director esportiu de la mà, que això és molt important. Tenen una idea molt clara de el que volen fer, del futbol que fan, i els ha sortit molt bé perquè han sigut molt valents durant tot l'any. I estic molt content perquè, bueno, és el club de casa que jo havia entrenat, que he tingut 3 o 4 jugadors que ara estan al Girona i, bueno, content.
Sí, això anava a dir. Oi que tu vas dirigir Tati Castellanos al New York City?
Jo vaig fitxar Tati Castellanos amb 18 anys al New York City.
D'on el vas veure? D'on el vas trobar?
No, mira, aquest jugador estava al Torque, a Uruguai, el Joan Pazzi fill. El fill em va dir que teníem un jugador jove que apuntava moltes maneres. Quan jo el vaig veure jugava d'extrem, a cama canviada, a la banda esquerra. I recordo que, bueno, el primer partit ja el vaig fer jugar a banda dreta, el primer partit va arribar un dimarts i el dissabte debutava i ja va marcar. I, bueno, a partir d'allà pues, va ser una història de que el Tati es va convertir al cap de 2 anys en...
Ai, espera, que se'ns ha anat la connexió amb el Domènec Torrent. A veure si el recuperem, perquè estava explicant com va trobar Tati Castellanos, que avui ha fet 4 gols contra el Real Madrid. Déu-n'hi-do la nit a Madrid, eh? Acaba de perdre el Madrid de bàsquet el primer partit del play-off de quarts de final contra el Partizan a casa. Puig, se li complica la Final Four.
Sí, amb un triple de Punter a 4 dècimes pel final, un triplàs, i després a l'última acció de la desesperada el Madrid no ha pogut anotar. Per tant, 0-1, han guanyat els dos visitants, eh? Dic, amb avís pel Barça per demà, ha guanyat el Maccabi a Mònaco i el Partizan a Madrid.
Hòstia, és bona. Obradovic, eh? Obradovic, amb el Partizan, el que ha fet avui a Madrid.
63 anys, i jo crec que arribarà als 93 i seguirà aixecant projectes increïbles, perquè al final el bàsquet serbi ho ha passat malament perquè els talents li marxaven, amb un equip que barreja talent local amb estrangers que han pujat el nivell, i com han gestionat els darrers minuts, perquè sí, arriben a posar-se en menys 7, i ells han seguit picant pedra, i mira, i ara l'eliminatòria es decidirà a Belgrat, que no és un bon lloc per jugar-te a les garrofes.
No, que li diguin al Barça l'any passat. Què anaves a dir?
No, i en Florentino Pérez a la Llotja, per cert, que ha seguit a la distància com Tati Castellanos li anava fent 4 gols al Madrid, i a sobre ha vist perdre el seu equip amb aquest triple 4 dècimes pel final. No és la seva millor nit.
El triple que assumia tot jugador de bàsquet, eh?
Sí,
l'última acció, encarar, estar allà estona, fins que queda un segon...
I pam, i cap dins. Hem recomanat el Domènec Torrent. Hola, Dome, perdona, eh? Estàs per aquí.
Hola, no, veig que s'ha tallat, això.
S'ha tallat, sí. No, la nit a Madrid duríssima, eh? Ha perdut el futbol i acaba de perdre el bàsquet també al playoff de l'Eurolliga, vull dir que déu-n'hi-do.
Bueno, el riure va per barris.
Ara, el riure va per barris. Sí. Això, el Tati, què deies? El vas descobrir amb el Pats i fill i el veu portar?
Sí, no, res, el vaig mirar molts de partits perquè ell em va avisar aquest jugador. Ja t'ho dic, quan el vaig veure jugava a banda esquerra que m'ha canviat d'extrem, i el van portar i, bueno, en poc es va convertir en el màxim golejador de la MLS i jo no tenia cap dubte que podia jugar, ho havia avisat moltes vegades a la Lliga Espanyola, no? No perquè avui hagi fet 4 gols, perquè això és una cosa inusual, però sí que veia que era un nano molt jove, amb molta ambició, amb qualitat, que més enllà del gol et donen moltes coses al camp, moltes. T'estira la defensa, t'ho lluita tot, t'obre forats, bueno, content per ell, especialment per ell perquè sé que ho va passar molt malament el dia del Barça, que va fallar aquella ocasió clara davant del Ter Stegen, i ell ho va passar molt malament perquè és un nano que ho sent tot molt. I, bueno, m'alegro primer per la victòria del Girona, que és el més important, i després per ell personalment.
Oi que havia fet 4 gols amb tu al New York City, pot ser?
No. Sé si havia fet algun hat-trick, però 4 mai. Bueno, si hagués fet 3 ho hagués canviat, saps? Vull dir, és una mica això de... el que fa el Pep que li tenen... No, és broma. Jo crec que no. 4 mai. 3 potser sí.
Val. 4 amb tu mai, al New York City.
Devia ser un altre entrenador, perquè sí que hi ha un partit, contra el Salt Lake, a New York, amb un 6-0...
Clar, jo ja no hi era.
Clar, ja no hi eres.
Jo clar.
Per això. Sí, exacte. No, doncs aquell dia sí. De fet, és el 17 d'abril de l'any passat. O sigui, el tema del mes d'abril al Tatis veu que li va.
Sí. Li
de fet, jo el vaig agafar molt jovenet. Era un nano que tenia unes facultats brutals, una passió per ser professional també brutal, però li faltaven coses, i entre tots el vam anar ajudant a mica a mica, perquè era tanta ànsia de fer gol sempre que a vegades no triava la millor opció, no? A mica a mica han millorat moltíssim.
Bé, a veure si continua a Girona, no? Perquè això també despertarà l'interès de grans clubs, ens ho deia el Quique Cárcel ara fa uns minuts, de dir, sí, és la meva feina de cada any, no? Haver de refer les plantilles perquè tothom ens ve a pescar.
És un jugador del City Group, i a partir d'aquí no ho sé el que pot passar, però vull dir, jo sé que ell està molt content, perquè he parlat diverses vegades, aquí a Girona s'hi troba molt i molt a gust, es troba molt estimat, que al final tots volem ser estimats com estem al món professional, i ell s'ho sent, no? I a partir d'aquí, no ho sé, també veurem, avui ha sigut un dia especial, però s'ha d'anar a poc a poc amb el món del futbol.
Molt bé. Està tranquil el Pep i tota la gent del City de cara a la semi, Dome?
No ho sé. Jo envio missatges i tal, no ho sé. Jo no vull molestar, perquè sé com el volum de treball del Pep, com treballa, no el truco, li envio missatges, si en cas em truca ell, perquè no vull molestar ningú, perquè sé, bueno, he treballat 10 anys amb ell, per tant sé que deu estar ara mateix, deu estar tancat amb alguna habitació per allà a casa seu mirant partits, no del Madrid sinó el proper, que és l'Arsenal, que és demà.
Sí.
Que juguen pràcticament la Lliga, i bueno, jo sempre intento no molestar.
Tu estàs tranquil per això, amb el City Madrid?
Jo estic tranquil, també ho estava l'any passat, i mira el que va passar, però no, fa 3-4 dies vaig tornar a mirar el partit, perquè, bueno, m'agrada això del futbol, i vaig tornar a mirar el partit, i, hòsties, és que encara no ho entenc, perquè ja no recordava com van ser pràcticament els gols i el que havia passat 5 minuts abans que podia sentenciar el City. Bueno, això ho té el Madrid, sobretot a Europa, ho ha demostrat diverses vegades. L'any passat va guanyar la Copa d'Europa, i crec que va passar per allà el Chelsea, que va ser millor que ells, va passar el PSG, que va ser millor, va passar el City, que va ser millor, i fins i tot la final, al meu entendre, va passar el Liverpool, que inclús futbolísticament va ser millor, però va acabar guanyant el mateix de sempre, que és el Madrid.
Esperem que aquest any no repeteixi, home, no, esperem que no. Home. Hi ha el Haaland, hi ha molta cosa aquí. Molt bé, Dome, t'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Moltes gràcies, a celebrar també la victòria del Girona. Adéu, adéu.
Vinga, bona nit, a disfrutar-ho.
Bona nit. Adéu. 11:08, bé. Ai, Marc, Edu, Toni, també, que m'agradaria sentir-vos. Com heu viscut aquesta nit, aquesta derrota del Madrid, que costa la Lliga al Barça, Ara farem els números.
Amb molta alegria, perquè crec que ho heu anat reflexant molt bé durant tota aquesta estona. Hi ha molta gent darrere que s'ho mereixen des de fa molt temps. Jo crec que el gran mèrit d'això... I aquests partits no passen si no hi ha molta feina darrere. Fa molts anys que jo, per altres coses, he tingut la sort d'estar bastant a prop de la direcció esportiva en algunes èpoques, i treballant molt i molt bé, de manera molt humil, de manera molt amagada moltes estones. De vegades els resultats no han sortit i han hagut de mastegar sorra a segona divisió, etc, però han seguit treballant de la mateixa manera. I jo crec que hi ha una base molt sòlida a través del City, a través del Pere Guardiola, que ha donat tota una constància, una regularitat a la direcció esportiva, al Quique Cárcel, que algun moment se li ha fet difícil, o fins i tot doncs, se li complicava, que portava molts anys i que semblava que potser doncs, no se'n sortirien, i ell, sobretot el Quique Cárcel, ha sabut donar un to, un aire que respira el club, que a poc que surtin bé les coses, jo crec sincerament, ara que ja no es deu escoltar, que ja deu estar sopant a casa, que la cosa se'n va cap amunt, sincerament. Crec que el mateix del Mitchell, per exemple, ara mateix, que sigui un entrenador que segur que té molts clubs millors i que es quedarà a Girona, es comença a donar aquell clima en un club on s'hi viu bé, on s'hi pot treballar bé, perquè creuen en tu, perquè no et donaran temps per treballar, i on comença a haver-hi un futbol on tots els jugadors comencen a brillar. I aquest tipus de coses, sent diferents, salvant les diferències, però tothom pot entendre el Villarreal, Sevilla, clips d'aquests on les coses van als jugadors i juguen millor del que jugaven, on semblen millors del que són. I això crec que es pot començar a donar, o s'està començant a donar, i llavors això seria una gran, gran notícia. És un club, és una terra fantàstica, evidentment, però si a sobre si juga bé futbol, si a sobre doncs, t'hi creuen, si a sobre tens paciència, si a sobre et revaloritzes, doncs es comencen a donar molts factors perquè el Girona doncs, estigui primera, segur, i jo crec que estigui primera de mitja taula cap amunt.
Sí, totalment d'acord amb el Marc. En clau Girona és una alegria tremenda perquè és un partit que passa a la història del Girona, que recordaran durant anys pels 4 gols al Madrid, perquè els quatre els ha marcat el mateix jugador, que això a la Lliga Espanyola crec que ha passat només 10 cops a la història, i l'última feia, no sé, 50, 60 anys. Per tant, és un... hem vist un partit històric, i se'n parlarà durant molts anys a Girona i a la Lliga Espanyola d'aquest partit, i dels quatre gols del Tati. I després, com deia el Marc, el projecte del Girona fa goig, perquè tenen una idea, tenen un projecte, tenen clar què volen fer, com ho volen fer, i són bona gent. El Quique Cárcel, el Mitchell, el director de comunicació, el David Torres, tu quan vas a Girona et tracten superbé, i això també és important, no? I tu els veus i dona gust. I, per tant, que estiguin tranquils, que a falta de 8 jornades hagin assolit la permanència tranquil·lament, que era una cosa que no estaven habituats.
És virtual, però sí.
Virtual, però que amb els punts que tenen, com estan...
I els equips que hi ha per sota... És molt difícil que amb les combinacions acabis baixant amb 41 punts, sí, però sí,
és molt
sí,
difícil,
virtual.
És pràcticament impossible, i a més és que tal com estan... no passarà com l'any aquell que van perdre 10 partits seguits.
L'any d'Eusebio, no recordo?
L'any d'Eusebio, sí, guanyaran, aniran sumant, aniran guanyant perquè juguen molt bé, perquè tenen una molt bona plantilla, han sabut fitxar molt bé jugadors joves cedits d'altres equips que apunten molt alt, tenen gent com l'Arnau al lateral dret, Estuani quan surt a porta, han portat el Tati, Oriol Romeu és un dels millors fitxatges que han pogut fer en anys, i l'equilibri que han pogut fer en aquesta plantilla, i l'entrenador, que és un tio molt sensat, molt intel·ligent, que ho fa tot molt bé, i en clau Barça, doncs un passet importantíssim, el Girona ha fet un favor, i encara això referma més l'altre dia el partit del Barça contra el Girona, que no era gens fàcil, que el Girona va jugar molt bé, que si li discutia la possessió, doncs avui s'ha vist de què és capaç el Girona.
De golejar i de fer ballar en alguns moments a l'actual campió de Lliga i de Champions.
I semifinalista de Champions.
Sí, sí. Toni.
Sí, un projecte cuinat a foc lent. A foc lent, amb molta calma, amb molta paciència, i que és important, al final, que es visquin dies així i que hi hagi un futur, que se'l viri un futur. Perquè, al final, mica, jo insisteixo, tiraré una miqueta cap per buscar una cosa diferent, tiraré per experiències personals. Jo recordo pujar a Montilivi com a periodista, com a aficionat d'equips rivals, i el camp estava buit. El Girona socialment estava mort. Estava tercera, tot el lateral estava tancat, crec que hi havia Luminosi, es queia aquella graderia, i anaven... 1.500 persones, i es parlava d'un Girona mort socialment, en una època en què es parlava molt més de bàsquet, l'època de Casballo, es deia Girona és una ciutat de bàsquet, i una ciutat tan orgullosa com és Girona, el seu futbol estava molt tocat, extremadament tocat, anaves a la ciutat i poca gent parlava del Girona. El Girona era molts anys a l'ombra de l'Unió Esportiva Figueres, històrica, del Palamós, d'altres clubs de terres gironines que feien millor les coses. Va estar molt malament, el llindar de la fallida econòmica, i mica en mica va aconseguir tornar al futbol professional, i aquest projecte s'ha anat fent així, i cada persona de les que més avui a Montilivi, moltes d'aquestes persones, doncs com és normal, fa 20 anys, la seva prioritat segurament seria mirar el Barça. El Girona va a futbol, sí, et feia gràcia que l'anés bé, potser només anaves a Montilivi i jugava un playoff d'ascens, una cosa molt habitual a casa nostra. I aquesta gent, especialment la gent jove, comença a entendre que la seva vida és el Girona, que el Girona juga un paper important en el seu dia a dia, que mires el calendari, que analitzes el mercat, que ja està integrat, i per fer això cal una miqueta de temps. Això és com l'agricultura, no? Tu plantes unes llavors i han d'anar pujant fortes, i si ja se queda pedregada, la cosa pot anar malament. es va sobreviure al descens, es va sobreviure a que trenquessin el cor en tants playoffs descens el Celx, els Osasunes i tots els equips que van anar passant per Montilivi, i finalment arriba aquest fruit que està també d'alguna forma doncs, consolidant un fenomen que aquest té dues vessants molt interessants. Una és el Girona com a equip simpàtic de gairebé tots els catalans com a segon equip, però l'altra és el Girona ja com a primer equip de molts gironins. O fins i tot et trobes algú de, no sé, de Granollers o de un nano a Granollers que ja ha de ser que el seu equip ja és només el Girona, no? És a dir, també doncs, un club que socialment està fent molt bé les coses. Aquesta setmana presentaven el seu acord amb Open Arms, la ONG d'Òscar Camps, intentant també lligar-ho amb certs valors. No és tot blanc i negre, òbviament. Sabem que darrere també hi ha la inversió del fons àrab que també inverteix al Manchester City, que òbviament doncs, segurament no coincidim amb moltes coses, però en general és un club que està fent molt bé les coses en tots els sectors: social, econòmic, futbolístic, recuperar el futbol femení, futbol base, el Girona B el tenim a segona federació i ha competit sempre molt bé, i per tant és un projecte que no para de créixer. No sé si arribarà a Europa, jo crec que perquè a Europa caldria que equips grans els tinguessin malament les coses, però el propi horitzó és acceptar que el Girona pot jugar 3, 4, 5, els anys que siguin
de forma continuada a primera divisió, sí.
Per això el Quique deia allò de l'any que ve, perquè el segon any per mi sempre és el més difícil. El primer que puges sempre vas amb l'embranzida i l'eufòria i normalment t'aguantes, a mínim que et vagi bé la cosa. El segon és el que ja realment has de tenir futbol, has d'aguantar-te.
Ja et coneixen.
És on va caure el Girona, ja han caigut molts equips que acaben de pujar. Per això el Quique diu no em parleu d'Europa, sabrem l'any que ve. Ara, dit això, amb l'entrenador que hi ha i la base que hi ha, tot i que hauran de marxar molts jugadors, miraran cap amunt.
A diferència de l'altra vegada, l'entrenador serà el mateix la temporada que ve que aquesta primera del retorn a primera divisió, que en l'anterior ocasió Machín va decidir que havia de fer un salt, i el salt no li ha acabat de sortir del tot bé, i aquelles imatges mítiques de precisament Quique Cárcel, no?, negociant amb Machín la seva renovació. Però sí, el que diu el Toni de la canalla és evident, vaja, que viu allà i de veure els col·les on la gent va amb la samarreta del Girona, això ho ha aconseguit, i és més, en partits contra el Barça i contra el Madrid, que en segons quin altre estadi podries dir, hosti, hi hauria un percentatge de gent més del Barça o més del Madrid, i en canvi avui eren comptadíssims els seguidors del Madrid fora de la zona visitant que hi havia, igual que també el dia que va visitar el Barça a Montilivi, almenys la zona visitant, la resta de la gent anava amb el Girona. Potser algú també se n'alegrava de si el Barça marcava, però aquell dia ell anava amb samarreta del Girona i animava el Girona.
I jugant com juguen, amb nits com aquesta. Vull dir, els nens els tens compradíssims ràpidament, convençuts, vaja, que el Girona... No.
Que tu passes bé. La frase, que no, si la traiem de context, el Marc acaba
a
la presó, eh?
No, anem a parar la paraula d'allò. Els tens convençudíssims, que demà, vull dir, van engrescadíssims amb el tema del Girona, però és que ho ha dit avui mateix l'Albert Om, no? Ho sentia que...
Talismà, per cert.
Que hi acabava d'arribar i diu, escolta'm, doncs m'ho he passat molt bé, jo avui aquí. Doncs,
ell que va al Camp Nou, a vegades millor que veient el Barça aquesta temporada al Camp Nou.
Més culer que l'Albert Om, n'hi haurà pocs, però com a Girona, doncs n'hi haurà molts que van veient sovint el Girona i que començaran a dir, home, doncs potser es va decantant la meva colorada cap al Girona.
A veure, l'Agut li ha vist la cara? Què ha hagut l'Albert Om? Ha xalat?
Home, hem aixalat Albert Om avui moltíssim a l'estadi de Montilivi. Avui l'Albert hi venia per segona vegada. La primera vegada que va venir a Montilivi va ser una derrota per 0-2, i avui 4-2, un partit que ha estat elèctric en molts moments, un partit en què hi ha hagut el component èpic de la pluja, en què l'afició ha estat cantant a tota hora, en què fins i tot t'has permès cantar-li olé als jugadors del Madrid mentre et passaves la pilota. Vaja, ha estat un partit per recordar-lo, i com deien ja en antena ell i en Fel, i també comentaven fora d'antena, és un partit que quan es trobin d'aquí 20 anys el recordaran i el comentaran i el posaven al nivell de finals de Champions que el Barça ha guanyat i que van veure plegats. Però és que realment el que s'ha vist avui a Girona és un partit d'un nivell altíssim. El Madrid tenia baixes, però també les tenia el Girona, perquè el Girona no tenia Aleix García, no tenia Borja, no tenia David López, se li va trencar Toni Villa per 8 o 9 mesos al partit de dissabte a Valladolid, i tot i això ha jugat el partit que ha jugat i has excel·lit en totes les línies. Tati s'emporta tots els titulars, o Tatilars, fins i tot, si vols, però tots els altres que hi havia al camp han fet un partit... O sigui, no hi ha ningú que hagi jugat, ja no dic malament, sinó només bé. És que no n'hi ha cap. no n'hi ha cap, i jo crec que això vol dir molt de l'equip, dels jugadors, etc. I avui la gent que ha vingut s'ho ha passat molt bé, i l'Albert, evidentment, no podia ser d'una altra manera, i ha gaudit moltíssim del partit, i només calia veure-li la cara i veure les abraçades que ens hem pogut fer tots plegats després de la victòria. I jo crec que al final, d'alguna manera, també és un moment en què hi ha algunes coses del paradigma del futbol amb el qual hem crescut que estan canviant, perquè ja, per exemple, l'altre dia escoltava al metro que una família, pares i fill, parlaven del... Mira, el Barça ha guanyat, i el fill els va preguntar: el masculí o el femení? Això fa 5 anys era impossible, ara ja passa. I, per exemple, aquí a Girona, com comentàveu, el paradigma de l'aficionat del futbol també està canviant, perquè la gent va veure el Girona, no va veure el Barça que ve a Girona, va veure el Girona, no va veure el Madrid que ve a Girona, va veure el Girona. És evident que l'entitat del rival també hi té alguna cosa a dir, però la gent s'ha fet seu, el club se l'estima, i a partir d'aquí doncs està començant a veure-li alguna cosa de la qual tots en som testimonis. Jo crec que és un club de més de 90 anys d'història, però que en el format actual estem assistint al naixement d'un club, d'alguna manera. El Barça, l'Espanyol o el Madrid ens els hem trobat tots fets, però aquest l'estem veient com creix, com va gatejant i com es va fent gran i com va assolint fites, i crec que és una cosa molt bonica de veure. I deixa'm dir només un parell de coses de dades, Aleix, a tu que t'agraden.
Sí.
Quan l'Edu parlava de 4 gols en un partit del Madrid a la Lliga, en Molló ha comentat que era un jugador de l'Oviedo, no em feu dir-ne el cognom, però del 1947.
Echevarría.
Que li havia fet. Sí. Exacte. Els 4 gols al Madrid en un mateix partit de Lliga. I a banda d'això, el Girona és l'únic club que té, vaja, l'únic equip que té un saldo positiu amb els enfrontaments directes amb el Madrid. N'ha jugat 6 a la Lliga, entre el Bernabéu i Montilivi. N'ha guanyat 3, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 2.
Molt bé. Sí, sí. Històricament, deu ser un dels pocs clubs que té saldo positiu contra el...
L'únic, ara. L'únic.
L'únic a la història, Hòstia.
Ara mateix, sí.
Que fort. Són pocs partits, però és cert que té mèrit. Mèrit. Ara que deia això de les dades, en tens unes quantes del Tati Castellanos, no?
Sí, a veure, és el... Ja ho hem comentat, això, és segon pogar en la carrera professional del Tati, l'altre amb el New York City, on va fer també un hat-trick i 10 doblets, 59 gols en 134 partits.
Bé, cada dos partits marcava, la mitjana.
Sí, sí. Amb el Girona fins avui havia marcat 8 gols en 30 partits aquesta temporada. Ara en porta 12, un a la Copa i 11 a la Lliga, situant-se a 6 del Pichichi, Robert Lewandowski.
O sigui, avui ha fet la meitat dels gols que en tota la temporada, en un partit.
Sí, sí, sí. De fet, és el segon màxim golejador dels futbolistes que han debutat aquesta temporada primera. Dels debutants, Lewandowski 17, ell 11, són els dos màxims golejadors. És el 6è jugador de la història en marcar-li 4 gols al Madrid a la Lliga. I aquest Esteban Echevarría de l'Oviedo, que és l'últim en fer-li 4 gols, el 1947, de fet, n'hi va fer 5. És l'únic futbolista de la història que li ha marcat 5 gols al Real Madrid. I si agafem totes les competicions, Castellanos és el desè jugador marcar-li 4 gols al Madrid. L'últim, tal dia com avui, del 2013, fa 10 anys clavats, Robert Lewandowski amb el Dortmund a la Champions. He vist que hi ha 3 jugadors del Barça que li han fet 4 gols al Madrid. Samitier a la Copa, el 1926... Martín Ventolrà al 1935 i Eulogio Martínez també a la Copa al 1957.
Clar que són golejadors històrics. Clar, Messi li va fotre hat-tricks a Dojo, però mai un pòquer al Madrid, no? Mai 4 gols en un mateix partit.
Què? Espera.
Quan potser encara té temps de fer-ho?
Ah, val. Ara no sabia per on anaves. I alguna dada més que vulguis destacar, global, ja del partit?
Sí, mira, que el Girona és el primer equip que li marca 4 gols al Madrid aquesta temporada. Els últims equips que li havien marcat 4 gols a l'equip d'Ancelotti van ser el Manchester City de Guardiola 4-3 la temporada passada, al mes d'abril, a l'anada de les semis de la Champions, i el Barça al Bernabéu, en partit de Lliga 0-4 al març del 2022.
Magnífiques les dades del Jaume Molló. Abans de tancar aquest capítol, i parlem ja del Barça, de les opcions de guanyar el títol, del Rayo Barça de demà, que no és un partit senzill, vull dir que avui el Madrid t'ha restat 3 punts ja dels que necessites per ser campió matemàticament, però demà el Barça ha de sumar els seus 3 punts per seguir acostant-se al títol. M'agradaria que donéssiu l'opinió sobre Vinícius, perquè avui, per mi, havia tingut actituds dolentes en un camp de futbol, però el que ha fet avui a Montilivi a mi m'ha semblat que passava d'atacar d'oli. Maleducat, mal company, mal professional, no ha parat. Vull dir, ja l'hem vist a l'inici amb un jugador, amb l'altre, amb l'afició, assenyalant-se l'escut quan ha fet el gol, I després, que hauria d'haver estat expulsat. És que és gravíssim que avui aquest jugador continuï al camp, que l'àrbitre li permeti tenir aquestes
actituds. No sé per quina de les quatre grogues que li han perdonat parles, però en qualsevol cas, amb una d'elles hauria estat suficient.
S'ha d'aturar, no esteu d'acord que s'ha d'aturar? O sigui, no pot ser exemple de la Lliga Espanyola, sí, sí, aquest futbolista i aquestes actituds. Vull dir, una cosa és queixar-se, l'altra és contínuament tenir aquesta actitud de sobrat que té davant
si
de la vida.
I si us fixeu, a la Champions no ho fa. Crec que el que està fent és posant a prova tothom. Ell és la seva forma de fer, és provocador, és àngel i dimoni, és molt bo i és molt dolent, és molt bo jugant i és dolent també la seva forma de comportar-se. Però ell el que fa d'alguna forma és, sabeu com els nens petits quan es comencen a rebotar amb els pares es posen a prova per veure on està el límit, fins on poden fer una malifeta? Ell fa això amb els àrbits, va tirant, sent conscient que pel seu estil de joc, si els àrbits d'alguna forma miren cap a una altra banda i no s'atreveixen a cridar-ho l'ordre, li beneficia pel seu estil de joc. A Europa ja ha vist que de moment encara anava amb certa prudència. A la Lliga va provant, i si no li criden l'alto, ell anirà creant aquest discurs que ha calat en el madridisme. De fet, avui el madridisme, el que es queixen és de l'amonestació que rep Vini Júnior, la primera, perquè diuen ell rep una pilota quan és al terra i l'amonestat és ell, no? I és que només amb això. Clar, potser aquesta acció hi té raó, però és que en cada partit en fa moltes. Clar, jo no sé si és el pitjor partit, el de Mallorca va ser també Donidor.
Potser m'hi he fixat més. Ahir m'ha semblat lamentable.
Sí, jo crec que el del Mallorca, no defensaré Vinícius, però jo crec que allà el van a buscar molt més que no avui. Vull dir, avui és un partit normal.
El van a buscar perquè ell també havia hagut un partit al Bernabéu en què també va decidir cobrar les factures pendents. És a dir, la llista de greujats per Vinícius comença a ser molt llarga, perquè quan és un és l'altre i la llista es va fent més gran. Llavors, és el seu estil de joc. De tant en tant, en la història de l'esport, apareixen una sèrie de bad boys, podríem dir-ho, de jugadors que em quedo amb el que deia Quique Cárcel, que són molt bons, però tenen incorporat la provocació, el menystenir el rival, i que tot això, d'alguna forma, es fan forts. L'única esperança que en el cas de Vini Júnior hauria estat que Carlo Ancelotti li creés a l'ordre i no ho ha fet. Ancelotti el protegeix, perquè entenc que és molt bo i que el personatge és així. Cada cop que hem vist que s'enfada, surt i ell va... Els únics cops que hem vist Ancelotti anar a protestar amb àrbitres, que és una cosa que no ha fet mai, normalment no fa, que és un home tranquil, és quan Vini Júnior va calent i sempre als descansos, a vegades va i busca l'àrbitre. Per tant, és... Bé, ha entrat a l'imaginari col·lectiu ja del futbol, com això, com un, a nivell d'un Cristiano Ronaldo, al nivell de lo que hi ha en els Detroit Pistons a la NBA, aquests dolents de la pel·lícula, que són molt dolents, però també fan ràbia perquè són molt bons jugant. I això anirà més. Perquè, de fet, recordem què ha passat també en el partit de Copa al Camp Nou. Els gols els va fer Benzema, però el dolent de la pel·lícula, d'alguna forma...
Va ser Vinícius. Ja, però algú li ha de frenar, això. Com dius tu, a Europa potser no li hem vist tant, però a la Lliga Espanyola algú s'ha d'atrevir a frenar.
El problema és que si no ho frena un àrbitre, ho frenarà un central d'estraler emprenyat.
Llavors, I serà expulsat.
I aquest serà condemnat pràcticament a mort per la caverna, però acabarà passant. I a mi em recorda també una mica una versió empitjorada de Neymar. Perquè Neymar, quan estava al Barça, tot i ser al Barça, moltes vegades censurava amb comportaments i actituds de Neymar, que després, en Brasil i amb el PSG, les ha exagerat. I, a més, ha empitjorat la part futbolística. Vinícius, jo, el resum és que és tan bo com idiota. No, perquè és així.
M'agrada, sí.
Perquè és molt bo, juga molt bé, però li sobra tot l'altre. I avui, els jugadors del Girona, algun pic hauran tingut, igual que ell també, però no s'ha vist una provocació com la de Mallorca. I llegia a Twitter comentaris de companys de Madrid, és que l'agrada a Messi, el que se li ha dit a Messi en aquest país no se li ha dit a ningú, i Messi mai s'ha girat una pilota una vegada a fer una tanca publicitària al Bernabéu, em sembla, mai ha entrat en joc com l'agrada. I aquest avui al minut 3 aquest avui en el minut 3 ja estava tocant-se l'escut, fent gestos a l'agrada i provocant. Això en un país normal, això la Premier segurament l'agafaria antiviolència i el sancionaria, perquè està provocant l'afició i pot crear un incident i algú ha d'actuar abans que això acabi malament, perquè si no anirà el central animal del Cádiz, del Osasuna, d'on sigui, i se'l carregarà, es prendrà la justícia per la seva mà.
A mi em sembla que és un clar cas de que els àrbitres, hi ha tanta pressió a fora mediàtica, hi ha tant soroll que dius, no vull ser jo ara el que ara l'hagi d'expulsar. Mira, saps què? Intentem passar el partit com sigui i tirem endavant, perquè no tinc ganes de ser-ne jo. Al final, per això, hi surt perdent ell, perquè tu, Edu, l'has mencionat, Neymar. Neymar és una caricatura, o sigui, tothom se'n riu. d'ells. Sí, sí. O sigui, els crios ho diuen, quan es tenen a terra has fet un Neymar. Entens? Llavors, clar, un jugador de la seva categoria, com era Neymar, i com és Vinícius, que acabin passant així, els del Madrid li riuen les gràcies, però tota la resta del món del futbol veu el que fa, perquè realment fa vergonyeta. Ara, jo crec que l'única manera de parar-ho això és que els de casa teva t'ho diguin. Però això ens hauríem d'aplicar a tots, perquè el cas de Vinícius és molt gros, però tots els equips tenim jugadors, o moments, en els que els nostres jugadors fan el número. Hi ha una persona que per mi és supereducada, o sigui que és justament l'antítesi del que vaig explicar, però l'explico justament per això. L'altre dia, Eric García va fer veure, o li va donar un cop a Eric Carràs, com sembla el pit o així, i es va tocar la cara com si li diguessin donant un cop amb ell. No, Morata era, Morata. Era mentida. I per què ho fa? Perquè ho fan tots. Llavors, ei, diguem-ho, o sigui, nosaltres mateixos som els que ens haurien de sancionar, o la Lliga és la que hi ha que fa servir el VAR, quan s'acabi el partit pot mirar això i dir, escolta, Eric García, és que no t'ha tocat la cara. Què fas? Sanció. I en trobaríem a cada partit. Escolta, fem-ho ja d'una vegada, perquè és que fa vergonya, és ridícul, és indignant, és un mal exemple, i hòstia, ho fan tots.
La picaresca, se'n diu.
I la guerra de trinxeres ens porta això. Ens porta això, i hem anat a més. I el fet que sigui un jugador del Madrid porta que si fins i tot tu critiques a Vinícius, ja et treuen el tema del racisme. O sigui, qualsevol persona que insulti amb un insult racista a Vinícius, a mi em trobarà assenyalant aquella persona i demanant que el fotin fora de l'estadi o el fotin a la presó. Però això no pot... I el que diu el Marc és molt interessant, perquè ho deia l'Edu, quan Neymar jugava al Barça, fins i tot gent que estava dins de l'estaf tècnic del Barça et deien, escolta, tot allò, això és un provocador. O sigui, hi ha dies que arriba un camp de futbol on el primer cop que juga i el primer minut 5 li diu al lateral, tu eres un morto de hambre i jo com més que tu. Això ho feia. Però quan tu ho deies, i aquesta taula ho havíem criticat, rebessin insults aficionats al Barça que justificaven, no, és que Neymar és una víctima. No, Neymar és un provocador.
Qui va frenar els balls de Dani Alves i Ronaldinho?
A Vallecas, per exemple. A
tots els equips passa. Clar. Però ara, Vini Junior, és cert que Vini Junior ho porta una mica a l'extrem, podríem dir, no?
Sí, no, però vull dir que o és des de casa teva, no? Quan tu diu Puyol, quan Puyol els diu Alves i companyia, què feu ballant.
Que eren Alves i Thiago, no?
Sí. Puig, que deies.
No, que no... Això, el que sap greu, des d'un punt de vista d'un espectador objectiu, és que això li acabi fent mal al seu joc. És que Vinícius hauria de tenir 30 campanyes publicitàries que parlessin d'ell com el millor o un dels millors futbolistes del món. I jo crec que en part no les té per aquest altre futbol que l'acompanya. És un jugador antipàtic, si no ets del Madrid. Però és que per tothom, és que no hi ha... Tu veus Vinícius jugar i, hosti, no et surten amb ell, no, perquè no. Per molt bé que ho faci.
No,
i això
res,
va en contra
però,
seu, en contra de la seva imatge. Aquest tio hauria de tenir contractes publicitaris que li sortissin de les butxaques. I la sensació, almenys que tinc jo, és que no els té encara.
Però
i no els té
res,
segurament
eh?
Per això, perquè futbolísticament és segurament, vaja, entre els 3 millors del món, segur.
Però Puig, ell no fa res per solucionar-ho. Vull dir, no, ell li agrada ser el dolent.
Sí, però és que ho comentava l'Om durant la transmissió, a vegades tinc la sensació que, com altres esportistes, fan servir això com a benzina. Hi ha moments dels partits que ell necessita això per entrar en el partit. Jo a vegades també tinc aquesta sensació, però clar, després veia una dada de Mr. Chip que em sembla molt significativa, gols fora de casa en aquesta lliga. El camp de l'Espanyol, 28 d'agost, i avui a Montilivi. Clar, fora de casa, el seu rendiment baixa. Per què? Perquè està més pels àrbitres, com deia ara en Puig, que no pas, i pels rivals, i per provocar, i tot això, per la graderia, que no pel joc. I al final, en el seu estadi, té molt millors xifres que no pas fora de casa. Ha marcat dos gols a fora.
Ai, Agut, vols afegir alguna cosa? I canviarem de terç. Anirem ja al Rayo Barça.
No, jo de Vinícius ja he buidat el pap durant el partit, o sigui que qui vulgui que recuperi l'àudio, només dic que el Girona amb 41 punts ja en treu 11 als equips que marquen el descens a l'espera dels partits de demà, i que la celebració de la plantilla a la gespa, més enllà d'haver guanyat el Madrid, també és una celebració que denota que l'equip ja està salvat i que a partir d'ara doncs, es tracta de fer tants punts com es pugui fer-ne i que la temporada acabi de la manera més feliç possible, però que el gruix de la feina ja està fet. Si no m'equivoco, el Girona és el cinquè millor local de la categoria. Avui, amb els 4 gols que ha fet, suposo que continuarà sent el quart millor golejador de la Lliga per darrere dels 3 grans, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, i a gaudir d'aquest moment que no sempre serà tot tan bonic.
Molt bé, Miquel. Dilluns més, Mi Arma, a Sevilla. Una abraçada.
Molt bé, aquí jo.
Adéu, adéu, adéu. Miquel Agut, en cotxe, tornant des de Montilivi. Del Barça esteu tranquils, no? Demà, Molló, Puig... Bé,
a la Lliga, no? Jo crec que la guanyarà.
Sí, la Lliga sí.
Però vull dir... Però vull dir demà.
Ah, demà. Demà. Home, potser... Igual el Rayo no està en el seu millor moment, tot s'ha de dir, ha tingut millors moments a la temporada, però... amb el Rayo ja t'has enganxat els dits unes quantes vegades, vull dir que tampoc no descartem que demà el Barça no guanyi a Vallecas.
I es va estar mategegant, va guanyar el Madrid també 3-2, va ser, crec, la primera derrota del Madrid a la Lliga, aquella de Vallecas.
Abans del Mundial. Sí. I a la primera jornada de Lliga, Barça 0, Rayo 0.
Sí, sí, per això
que...
Vaja, si a mi em diuen que empaten, no m'estranyaria.
Des de que han tornat a primera, a Miraola, el Barça ja ha jugat 3 cops, un a Vallecas i 2 al Camp Nou, i no ha estat capaç de marcar cap gol. El Rayo d'Iraola.
És bona, aquesta.
Una va ser el partit que van destituir Koeman, i després dos, el primer de Xavi l'any passat aquí, quan la Setmana Santa tràgica, que guanyen 0-1,
i ara el 0-0, d'aquest any. Sí, sí. Hem fet números i càlculs, ara el repassarem. El Barça, amb la derrota del Madrid d'avui, el Barça ja necessita només 11 punts per ser campió matemàticament. Això vol dir que si el Barça guanya les 3 pròximes jornades, que es juguen en 7 dies, demà a Vallecas... Si dissabte guanya el Betis al Camp Nou i si dimarts vinent, a aquesta hora guanya l'Osasuna al Camp Nou també, perquè ara el Barça tindrà 2 partits seguits a casa, el Barça ja ha fet 9 punts, no? Si guanyes a Rayo, a Betis i Osasuna són 9 punts. Per tant, per arribar als 11, necessita el Barça, si guanya les 3 pròximes jornades en una setmana, que el Madrid empati un dels 2 pròxims partits, que són l'Almeria a casa o la visita a Donostia amb la Reial Societat dimarts vinent. De fet, el més lògic, que el Madrid guanyi al Bernabéu o l'Almeria, és lògic, no? Que el Barça faci els 9 punts aquests en una setmana, és lògic. El més lògic és que el Madrid empati a Donosti dimarts vinent i que el Barça pugui ser campió per passiva a les 12 de la nit, perquè el partit del Madrid al camp de la Reial Societat és a les 10 dimarts de la setmana que ve. No seria el millor escenari, no, ser campió al Barça a les 12 de la nit per passiva.
Però llavors tomes el següent.
El següent ja és a RCD Stadium, sí senyor, al Camp de l'Espanyol. Aquest seria el següent escenari en què el Barça podria ser campió.
Això és una bona enquesta pels teus oients.
Sí.
Què prefereixen, guanyar la Lliga a Cornellà o passadís a Cornellà?
Aquesta enquesta t'agrada? Ara la prepararem.
Jo te la deixo a la taula. Perquè jo ho he parlat amb amics i hi ha les dues opinions.
Ja, sí? Paritat d'opinions.
Sí, sí, sí.
Tu vols escalfar la gent de Twitter, no? També?
No.
Ell t'ho deixa aquí.
Ara farem una enquesta. Ara farem una enquesta.
La pregunta punyetera.
Sembla un comentari políticament incorrecte, però la gent en parla.
Sí, home. I clar, perquè és possible. És un escenari real.
A mi l'altre dia, parlant amb un amic que és de l'Espanyol, m'ho comentava, deia, jo no vull veure això, és normal.
Cap dels dos, et deia, cap dels dos escenaris.
És una pregunta per culers, l'Espanyol, prou tirant-ho seu, i no he fet el respecte, pregunta pels culers.
I al final, és això, vull dir, que la gent ho té present perquè s'acosta al calendari i els dos equips, aquests rivals, un pot acabar la temporada content i l'altre ha de lluitar per acabar-lo content per haver evitat el naufragi, que és que es juguen molts factors. No és només el que passi amb el Barça, és el que passi amb l'Espanyol en aquest partit.
Sí, en aquestes 3 jornades anteriors també s'hi juga molt l'Espanyol. Bé, gràcies Molló Puig, Vinga, fins ara. Fem una pausa i ens quedem amb el Toni Padilla, el Marc Guillén i l'Edu Polo, farem passar el Damià López, la Laia Coll i farem una mica la prèvia del Rayo Barça i jugarem també aquesta calculadora que feia ara mare de quan el Barça pot ser campió de Lliga. Cada cop més a prop aquest títol per l'equip de Xavi Hernández.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i em diu: el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món. Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Il Trovatore, una de les òperes més celebrades de Verdi.
Del 26 al 30 d'abril, al Teatre La Faràndula de Sabadell, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Viu l'emoció de l'òpera amb Il Trovatore, una història de venjança i emocions a flor de pell. Entrades a operacatalunya.cat.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus,
furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Tres quarts de 12, aquí seguim el Tu Diràs. T'hem fet cas, Edu Polo, i ara penjarem aquesta enquesta, Esport RAC1, a veure, no? Una enquesta dedicada només als seguidors del Barça, evidentment, amb aquesta possibilitat real, aquest
alguns
escenari.
Alguns ja estan contestant que volen el doblet.
El doblet, eh?
Que és guanyar la Lliga Cornellà i que aquell dia baixi l'Espanyol. No, aquesta no, no era la pregunta, però ja...
No s'ha de voler el mal ali, vull dir...
Són les primeres respostes que hem rebut a xarxes.
Va, bé, endavant. A veure, Damià López, hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Jo tinc clar l'eix que el doblet és guanyar la Lliga i que el Madrid no guanyi la Champions.
Ara. Sí, però també es voler
aquest el mal... és el nostre doblet, aquesta.
M'estic contradient perquè també és voler el mal alier, no? No vulguem el mal alier d'equips catalans.
I que una guanyi la Copa. No?
Aquest sí, aquest ens agradaria.
Un equip simpàtic.
Val, sí, sí, ens agradaria bastant.
Centrem-nos en la Champions.
Sí, eh? No fem cagarela, eh? No fem cagarela.
No, ja donem-li crèdit al Osasuna, també, que segur que li fa bon partit a la Cartuja.
A veure, va. Rayo Barça. Demà a les 10 de la nit, un horari infame, però bé, serà un superdimecres esportiu que viurem a RAC1 amb els bàsquets, amb aquest Rayo Barça, amb el City Arsenal, ara en parlarem una estona. Per tant, tenim moltes coses demà. Anem primer amb el Rayo Barça. Llista amb poques novetats, no? Ja sabem, però... de moment no hi són Dembélé i Christensen, però ja sabem quan poden tornar, Dami.
Exacte, ho faran el cap de setmana pel partit del Camp Nou contra el Betis. Els dos estan a punt recuperats i Xavi ja ha anunciat que per demà encara no, però pel cap de setmana ja sí. Dembélé s'entrena des de la setmana passada amb el grup. Christensen des d'ahir. De fet, avui en els primers minuts de l'entrenament hem vist com els companys rebien el danès de manera molt efusiva. I si no fos perquè la Lliga està molt encarada, els dos podrien tornar demà perfectament, però acabaran de fer aquesta setmana d'entrenaments i ja contra el Betis Xavi tindrà pràcticament tot el seu equip a disposició, excepte Sergi Roberto, que continua lesionat. De cara a Vallecas, entra a la llista Xavi Riat i cau Sergio Busquets, que està sancionat. Continua el jove de 15 anys, Lamine Yamal. Veurem si demà debuta o no. Avui a sala de premsa, un Xavi relaxat, un Xavi molt, diríem, preconsecució del títol, encara que no ho vulgui admetre. Insisteix que el títol encara no està conquerit, però posa el següent qualificatiu, ho escoltem al final del tall, si s'acaba guanyant.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando ves la gente en el Camp Nou... La gente por la calle también, ¿no? Saben de las dificultades del club, las que hemos tenido, ¿no? No solo deportivas, sino institucionales. Pues yo creo que la posición donde estamos, aún no hemos ganado la Liga. Hay que recordarlo, no hemos ganado esta Liga, la tenemos que ganar todavía. Quedan partidos por ganar, quedan puntos en juego, no hay nada ganado. Así que si ganamos esta Liga, pues sí. El otro día dije que era la hostia, ¿no? Pues será la rehostia. No la hostia, no. La rehostia será.
També aquesta resposta de Xavi.
Sí, la primera que escoltem en una roda de premsa de la qual no esperàvem massa, però que ha deixat prou contingut. Parlant de... S'ha parlat els últims dies de la gespa, de les dimensions de jugada dia, de jugada nit, etc. Xavi s'ha referit, no podia ser d'altra manera, a Vallecas, no? Que és un camp sempre peculiar i un camp on mai és còmode actuar.
Això, ja hem avisat als jugadors que serà un partit molt intens, és un rival molt intens, per mi el més intens de la categoria, no et deixen progressar. És un equip agressiu i més jugant a casa seva, les distàncies són més curtes perquè el terreny de joc és més petit. Bé, un partit incòmode, hi haurà molts rebutjos, molt segona jugada, si t'adorms pràcticament n'hi ha dos o tres que t'estan pressionant. Bé, serà un partit realment difícil, no serà fàcil mostrar el nostre joc, però hem de ser més pràctics de l'habitual.
En una altra resposta a l'Eix, quan li han preguntat, ha comentat Xavi que el fet de jugar demà de nit els afavoreix. No deixa d'insistir en aquests aspectes. Per tant, feliç Xavi de jugar demà a les 10 de la nit. En aquest sentit, li han reflexionat pel fet que a Madrid, alguns, no tots, però alguns a Madrid l'anomenen el jardinero. Com diries que s'ho apareix Xavi? Bé, escoltem-ho. Escoltem-ho.
Me da risa. Mira, me da la risa. Pero no ahora, el jardinero es de hace muchos años ya. No, no, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no? Ahora me lo tomo a broma, de verdad. Y por muchos años me llamen, no pararé. Si de aquí a unos años yo creo que pensaremos, madre mía, nos pondremos las manos a la cabeza de cuando no había tiempo efectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el campo encharcado, o cuando nos ponían el césped así. Pues no pararé hasta que el fútbol sea más justo para todo el mundo, ¿no? Por muchos años me llamen jardinero.
Sort que s'ho prenen amb humor, no, Edu?
Sí, home, però és que al final la seva reivindicació, clar, és, fa molta gràcia perquè quan era jugador i jugava amb el Barça, el jardinero, era una cosa despectiva, i llavors quan la selecció espanyola del Bosque, però de Xavi, Iniesta i Busquets, arribava segons quins camps i la gespa estava malament, llavors el tema de la gespa passava a ser un drama nacional. I era un problema i tothom, tots eren jardiners llavors. I el de l'horari, sembla una tonteria, avui algú ha repassat bé tota aquesta lliga. I dels 6 partits de lliga que el Barça no ha guanyat, 4 s'han jugat de dia, amb sol, en aquest horari que diu Xavi, no li va bé, és a dir...
Ja, però no pot ser una excusa.
No és una excusa. No és una excusa.
Amb sol, amb pluja, amb neu...
És que es confon arguments amb excuses. És un argument, una explicació. I a més, si de 6 vegades que el Barça no ha guanyat, 4 eren aquest horari, doncs serà que té raó, que és veritat. Després hi ha una explicació fisiològica. Tu quan entrenes a unes hores, jugues, competeixes a unes hores, i després ho has de fer amb una altra diferent, al cos li costa adaptar-se. La nutrició canvia moltes coses. I algú deia, bueno, però que entreni aquesta setmana a les 4 de la tarda. No serveix una setmana d'entrenament. Això estem parlant d'un procés de moltes setmanes perquè el cos s'adapti a nous horaris. Però és que això fa poc, Javier Aguirre es va queixar els horaris de jugar al migdia. L'altre dia, Edgar Badia, el porter de l'Elx, també va dir el mateix. De la gespa ni t'explico. L'altre dia, el Molinón, l'entrenador de l'Alavés, va dir que el camp estava sec i alt. És a dir, jardiners i gent que es queixa l'horari, n'hi ha molts. Memes només es fan del Xavi.
Jo t'explicaré una anècdota, perquè veiem també una mica el tema de la gespa, o sigui, com són capaços de fixar-s'hi, eh? Entrenament prepartit, abans d'un partit, jo estava allà a Barça TV, Camp Nou, abans del partit al Camp Nou. Entren al camp i Eto, no sé què, tal, quan se'n fotre crits i això, no sé què passa d'allò, i enganxa el de la gespa. I li fot bronca, però què és això, tal, no sé què, així no es pot jugar, tal. Li pregunto després, perquè... No, se m'està queixant perquè no sé què, perquè la gespa està alta, perquè ara és l'hivern i s'ha de deixar la gespa una mica més alta. Però què vol dir alta? La tenia 24 centímetres, 24 mil·límetres, i el Camp Nou sempre està entre 22 i 24, però estava, era 24, i llavors que això no podia ser, que no sé què, que tal, que si no es podia jugar, tal, que no sé quantes.
Per 2 mil·límetres.
Per 2 mil·límetres, com són capaços de notar-ho?
En la petjada, segurament, no?
Sí. I t'ho dic de toc, que no seria...
Estilista. Un jugador amb toc, no?
Sí, obsessionat per aquest, o que ha après a jugar en altres camps i que no s'hi hauria de fixar. Bé, és una cosa que realment ells noten i veuen molt, i clar, llavors, quan la norma aquesta diu de 20 a 30 mil·límetres, clar, això una mica és el que el Xavi diu, però si això no tant li fa. Dit això, jo crec que Xavi l'altre dia doncs, es va equivocar en el dia de dir-ho, en el moment de dir-ho, i doncs, repetint-ho tantes vegades, doncs, al final
sí, se'n fa caricatura. No? Ell ho va dir, la primera resposta de la premsa, li pregunten per què el Barça no ha jugat bé, ell fa una explicació futbolística, on diu que no estan bé, que no estan en un bon moment, parla de futbol, i en un moment de la resposta diu que el terreny de joc tampoc ens ha afavorit. I llavors, els companys, a més tots amics, tots coneguts i tots...
Saludats.
Sí. 4 vegades li van preguntar per la gespa. Sí, ell va parlar molt de gespa perquè la gent insistia en preguntar per la gespa.
Sí, però...
Ell va fer un comentari de passada, però va fer arguments futbolístics. I va dir, i va recalcar que la gespa, no, ho explicava per que ho sabéssim, però que no era una excusa.
El problema és que venia del flash a The Zone, on ell parla del sol, del césped,
sí,
que no les beneficia ni a nosaltres ni al Getafe, i llavors,
és com
a Piqué, que senten primer el flash, llavors a la sala premsa insisteixen.
Això és quan a Piqué li preguntaven primer Antena 3 i després el Chiringuito, que són els mateixos per tema polític de Catalunya, i després a l'informatiu criticaven a Piqué per parlar de política. Clar, si tu preguntes per la gespa, després no critiquis per què parla la gespa.
Sí, d'acord.
És molt incoherent.
Estic totalment d'acord, però Edu, ja fa molts anys que el Xavi es passeja per aquestes rodes de premsa i sap que si li pregunta 4 vegades però ell no vol parlar o que no ha de sortir aquest concepte en les seves declaracions, però si n'ha parlat un cop que no en parli més, digui, no, jo aquest tema ja no parlo més.
Sí, però jo en això, mira, no acabo d'estar del tot d'acord, Marc, perquè si alguna cosa Xavi ha demostrat amb el tema de la gespa, és coherència.
Des de sempre,
des que era jugador, ell ha insistit. Per tant, si tu defenses una cosa sempre, cada cop que et preguntin, tu respon amb el cap molt alt, perquè el que és dolent és canviar de discurs en funció del resultat. El que és dolent és utilitzar com a excusa. I Xavi no ho ha fet mai. Si a Xavi li preguntessin un dia que es guanya, ell respondria igual. L'altre també... És que, a més, tenim mil anècdotes que ho demostren. L'altre dia m'explicaven. El Mundial de Sud-àfrica, la FIFA feia una xerrada amb tots els equips el dia abans del debut. Per tant, ja s'havien jugat altres partits. Espanya havia de debutar el partit que perdem amb Suïssa. Ja es veu que arriba el delegat de FIFA, qüestions de protocol. Quan acabi el partit, vendrà algú amb el jugador del partit, se l'emportarà. Qüestions. I és el que en Xavi s'aixeca i comença. Heu vist els partits? El que heu de fer és parlar vosaltres amb els superiors. Us esteu carregant el futbol perquè la gespa està seca, no es juga bé. Va insistir, ja insistia. Ho té molt...
El 2010, ja, eh?
2010. I abans ja havia estat així. Per tant, ell és coherent i cada cop que li pregunti no té per què amagar-se si és el teu discurs és coherent. En el cas del Sol, jo en aquest cas crec que... és cert que el que diu és no ens va bé. Però potser em fa un gran massa, eh? No. Crec que en el cas del Sol sí que d'alguna forma, com tots els equips hem de jugar, no hi entres més. Però la gespa forma part del seu credo. Per tant, ell s'hi agafa, però quan tenim una persona que demostra ser extremadament idealista, és la persona que, i més si està un club com és el Barça, és la persona que serà més caricaturitzada i convertida en un men. Perquè llavors la gent s'agafa i exigeix de tu com que siguis la persona més pulcra. I passa el mateix amb l'estil. Ah, és que Xavi defensa que alguns equips defensius són antifútbol perquè ho va dir en una entrevista fa 7 anys i perquè sempre diu que el futbol és ofensiu i el seu equip 1-0 i ha jugat malament. Sí, hi ha hagut partits que ha jugat malament. I com deia l'Edu, ell molts cops, qui el vulgui escoltar, ho diu. És una cosa és el futbol que ell vol jugar, l'altra cosa és si pots assolir o no. És normal que no puguis assolir el teu millor nivell de joc quan tens jugadors claus lesionats, els Pedris, els Dembélés, Lewandowski està malament, el club és un desastre a nivell d'incendis socials que afecten els jugadors. És normal que el Barça no hagi arribat a un nivell de joc gloriós, però com tu defenses que t'agradaria jugar bé, si no aconsegueixes sembla que el titllin de traïdor. No, ell no és un traïdor, ell vol arribar allà. I si no s'hi pot arribar, es guanyen els partits. O sigui, hi ha un punt a vegades de quan algú va a una roda de premsa i és valent i defensa les seves opinions, acaba linxat. El més fàcil seria anar allà i ara no, ara no parlo de la gespa perquè sé que em convertirà en un mem. Si ell hi creu de veritat, defensa-ho. Defensa-ho. En el cas de la gespa, crec que ha fet bé.
Sí, sí. Jo em sembla sobretot molt bé ara que ell segueixi i insisteixi. Jo aquell dia també fins i tot el vaig defensar o vaig explicar per què estava dient allò. Però segueixo pensant que doncs, aquell dia justament més val que et centris en el joc i que vigila a dir... Bé, no ho sé, Edu, sí, ja ho sé, però sí, sabem tots com funciona. I si t'estan començant a preguntar per això, si saps que ja t'estan dient això, doncs si no vols que el titular sigui aquest, doncs intenta canviar-ho una mica.
Demà haurem d'estar pendents de la gespa de Vallecas, a veure com està la gespa. Hola, Laia Coll, què tal?
Hola,
bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Li han preguntat a Iraola si el Barça és més perillós de nit, que com estarà la gespa, que si l'han tallat, tal qual. Iraola diu que no patim, que la gespa estarà bé i que ara se'n pot parlar a la prèvia, però que segur que després del partit no en parla ningú.
Demà fixa-t'hi, a la prèvia. A veure, demà ens ho expliques.
No, ara portaré un regle i als estadis i em posaré...
a medir-la i a tocar-la a veure si està molla. Hem de fer una pausa abans de la mitjanit. Ara seguim amb el Damià López, la Laia Coll i la Tertúlia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I a més, lliurament immediat.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsdk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
54.409. 54409.
Sèrie
2. 002.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
You're just like my favorite song going round and round my head.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Repassant l'última hora del Rayo Barça, que viurem demà en directe aquí a RAC1, des de les 9 ja, amb el Joan Maria Pou i tota la tropa, i a partir de les 10 l'inici d'aquest partit, que pot acostar encara més el Barça a la Lliga. Us recordo que el cap de setmana vinent, 5, 6 i 7 de maig, arriba el Mundial de Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya. Curses apassionants, són 7 curses en tot el cap de setmana, amb els grans noms del Mundial de Superbikes, per exemple, Álvaro Bautista, que és el líder, Jonathan Ria, un clàssic, Toprak, Petrucci, Redding, Garner, Vierge, Lecuona... I a més, podràs passejar-te pel paddock del circuit i gaudir d'altres activitats com el pitwalk o poder fer una volta d'honor amb la teva pròpia moto al mateix circuit de Barcelona-Catalunya. Informació i entrades a les pàgines web catsbk.com, catsbk.com i circuitcat.com també. I atenció perquè dijous 4 de maig, dijous de la setmana vinent, obrirem les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic, tudiràs@raco.net. Dijous 4 de maig. I els participants del gran concurs del Tu diràs tindran com a premi abonaments dobles per gaudir d'aquest Mundial de Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya. El guanyador, a més,